Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
El racó solidari de cooperació, la Teresa Planes, del Servei d'Igualtat i Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Vilafranca, ens presenta mensualment les diferents ONG que operen al Penedès. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquest novembre ens proposes anar fins a la Índia i al Nepal.
Exacte. Tenim entre nosaltres, que forma part de la Comissió de Solidaritat i Cooperació, la Fundació Vicenç Ferrer, que fa molts anys ja que col·labora en aquesta comissió, i doncs una miqueta elles us explicaran els projectes que es desenvolupen a la Índia, la filosofia del Vicenç Ferrer, tot el que, bueno, tot el que ha suposat per aquella comunitat, no? I bueno, tenim aquí la Montse Ortiz i a la Marisa, que ens explicaran una miqueta la situació de les dones a la Índia i tots els projectes que desenvolupen allà.
Marisa Martí i Montse Ortiz, bon dia, benvingudes.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Sou una representació de la Fundació Vicente Ferrer a Vilafranca, al Penedès. Sou un grupet nombrós. Com s'articula una mica les diferents comarques o aquesta presència arreu de Catalunya?
Doncs mira, ara aquesta pregunta és molt, molt oportuna, perquè a Catalunya, de fet, nosaltres a Espanya, com a Fundació Vicenç Ferrer, fa molts anys que hi som. Estem des del 96. De fet, la Fundació neix a Índia, però després ve a l'Estat espanyol per recaptar fons i fer tota una feina de sensibilització al 96. Per tant, aviat complirem 30 anys. Però no existia el que era la delegació de Catalunya pròpiament. Sempre hi havia hagut delegacions a la resta de l'Estat espanyol, però a Catalunya, com teníem l'oficina central, doncs no hi havia delegació. I des de l'abril ara tenim una delegació, que això ens permet estar molt més a prop del territori, poder tenir aquesta mirada 360 graus, poder fer aquestes relacions i vincles quilòmetre zero, no? I poder entendre molt millor, doncs, també què s'està fent, doncs, arreu del territori. I Vilafranca, doncs, sempre ha sigut una de les dels municipis més actius, on hem fet més activitats, amb la Marisa al capdavant i amb representants. Nosaltres els diem representants, que són persones voluntàries que al final el que fan és ajudar a fer d'altaveu de la feina que fem a Índia, al Nepal, i també, doncs, això, articular diferents activitats, ja sigui de sensibilització com iniciatives solidàries a benefici de la Fundació per enviar aquests diners, doncs, a Índia i ara també al Nepal.
La figura de Vicenç Ferrer i la seva obra és molt coneguda aquí a casa nostra. No sé si això juga a favor o en contra, a vegades.
Jo crec que a favor. De fet, a Catalunya el Vicenç Ferrer, bueno, ell era català, de maresmenc, no?, de Calella, i això fa que pràcticament el 40% de la nostra base social arreu de l'Estat espanyol és de Catalunya, no? El total és de Catalunya. Per tant, tenim una base social molt forta aquí i entenem que ens juga a favor, no? Sí que és cert, doncs, que el Vicenç ja fa uns anys que no hi és, però sí que la Fundació ha preservat molt tota aquesta filosofia i que s'ha anat transmetent també a través de l'Anna Ferrer, que és la seva dona, i del seu fill, que és el Moncho Ferrer, i ara també de la Bixa Ferrer, que és la dona del Moncho, ella és índia, i també està fent una feina molt maca, està treballant, que avui segurament parlem de dones, oi? Doncs ella està al capdavant de tots els projectes que fem amb dones a la Índia.
I la família, tant la dona com els fills, continuen a la Índia
establerts. Correcte, sí, ells són... El Moncho, de fet, és indi, no? És, va néixer allà i llavors ells viuen a Anantapurt, que és on va començar la Fundació, doncs, fa 55 anys. Aquest any hem complert 55 anys, per tant tenim molta història, una llarga trajectòria, un model de desenvolupament que també hem vist que dona resultats, és a dir, la gent que hem pogut veure, no?, i trepitjar la Índia, hem pogut veure com hi ha famílies, tenim aquest privilegi de veure com famílies que realment han sortit de la pobresa. Però, clar, a l'Índia també existeixen moltíssimes desigualtats. De fet, aquestes desigualtats estan incrementant. La diferència entre els més rics i els més pobres continua incrementant-se. I per això nosaltres el que fem és anar ampliant aquestes àrees d'actuació, no? Però...
Perquè els col·lectius amb qui treballeu més directament a l'Índia, quins serien?
Doncs nosaltres vam començar quan ells, el Vicenç i l'Anna, que això tampoc s'explica gaire, al final sempre es parla molt del Vicenç, però l'Anna ja va arribar amb el Vicenç a Anantapur per primera vegada i van anar a parar a una de les zones més pobres de l'Índia i on hi havia una discriminació molt gran cap al col·lectiu dels intocables, no? Que se'ls diu el col·lectiu dàlits, o els dàlits, no? Els intocables.
La casta més inferior.
Que, de fet, no forma part ni del sistema de castes, eh? És molt complex. A l'Índia tot el tema de les castes i els dàlits no formen part ni d'aquests sistemes. Serien els autocables cast, no? Fora de castes. I llavors, és una... Tot i que sí que és cert que la legislació índia, no? Parla molt de que no ha d'haver discriminació, ha d'haver igualtat i tot això. És a dir, hi ha una legislació que intenta, doncs, preservar que hi hagi aquesta igualtat. Clar, ja les tradicions estan molt arrelades i continua havent molta discriminació. Llavors nosaltres continuem treballant amb totes aquestes castes, que no només els dàlits, hi ha altres castes també amb les que treballem, que són, doncs, les que estan més discriminades, i després també molt, doncs, amb dones que sabem, o ja sabeu, perquè Índia moltes vegades ha obert titulars de situacions i violències molt, molt, molt bèsties,
molt,
no?
Extrema.
Molt extremes cap a les dones, i també amb persones amb discapacitat, que de vegades no se'n parla gaire, però tenir una discapacitat a un país com Índia, doncs això també fa que, bueno, que són persones que ni tan sols se'ls considera ciutadans, persones, sí. O persones, eh? I a mi aquest tema a mi m'ha impactat molt, a vegades anar a veure una família amb un nen amb discapacitat i potser són quatre germans i el nen amb discapacitat i la família et diu que tenen quatre fills i en tenen cinc, no? És que ni tan sols els compten, no? Per tant, imagineu, doncs, la discapacitat que pateixen, la discriminació, que pateixen aquestes persones, i imagineu si són a més dones, no? Perquè ja, si tens una discapacitat i ets dona, doncs encara ja
doble.
Tens totes les discriminacions, sí, a dins del teu cos, no? I això...
Clar, i la formació amb les dones deu ser important, no? El treball formatiu que es deuen fer, que es fa,
sí,
vull dir...
Sí, nosaltres treballem molt amb... O sigui, la formació és base per tot, per sortir de formació,
sí,
l'educació. Treballem molt el tema de sensibilització. Treballem molt els temes de sensibilització, tant des de les escoles com amb les comunitats. A cada comunitat hi ha el que es diu un consell, no? de desenvolupament, que forma, en el que està composat per tres homes i tres dones que identifiquen les necessitats i són també els que impulsen, doncs, diferents iniciatives, entre les quals aquestes accions de sensibilització a les pròpies comunitats. I aquí es parla molt, doncs, això, de tots els riscos en els que s'han d'estar alerta. Doncs hi ha molts temes de tràfic de dones, és a dir, de dones rurals que les capten per anar a les ciutats i al final entren en xarxes de prostitució. Doncs com fan, fins i tot, i això és molt bonic de veure, com ho fan, perquè utilitzen el teatre per sensibilitzar sobre aquests temes, no? I a través d'obres de teatre, aquestes persones, aquestes dones, la comunitat sencera, va veient què pot passar si et ve algú de fora, a dir, mires, que si te'n vas a la ciutat trobaràs feina, quan en realitat el que fan és enganyar-les, no?, i entrar a formar part d'aquestes, bueno, entrar a aquestes xarxes de prostitució. A les escoles també es treballa molt amb noies i nois joves per també prevenir tot el tema de la violència, que la violència està molt molt
instaurada
dins de les famílies, està molt normalitzada. Que al final, si ho pensem, fins no fa gaire aquí també ens passava, doncs està molt normalitzada i després hi ha tot un tema també de, com dir-ho, de pes que tenen les dones, que moltes vegades elles prefereixen patir violència que viure soles, no? O viure soles amb fills. Per tant, moltes vegades doncs, aguanten aquesta violència. I la Fundació el que fa és, sobretot, doncs, atendre aquests casos i es fa molta feina de mediació. Que això, d'entrada, des dels ulls europeus occidentals,
sobte,
ens costa d'entendre, no? Però clar, s'ha d'entendre molt bé la idiosincràsia del país, eh? Perquè una dona, potser és això, prefereix viure aquesta violència que no patir tota la violència estructural d'una comunitat per viure sola, no? O clar, per viure amb infants, a càrrec, sola. Per tant, clar, la Fundació el que té són també diferents programes perquè quan aquesta violència, evidentment, atenta directament a la vida d'aquesta dona, tenim cases d'acollida, tenim programes perquè les dones també puguin accedir a recursos econòmics, és a dir, que puguin doncs, formar-se, accedir a microcrèdits i puguin accedir a un ofici i poder tenir una vida autònoma sense necessitat de l'home, diguéssim, i això es treballa, però sí que és cert que el primer pas, si no està en risc de la vida de la dona, és molt el treball de la mediació. I es treballa molt així.
Clar, això de la mediació és complex. És veritat que des de la nostra mirada, no?, sempre diem que no es pot mediar quan hi ha violació, no? Però és cert també que treure la dona del context encara moltes vegades la victimitzes més, però vaja, és complexa tot el que... I quins signes d'esperança detecteu? És a dir, quina... Perquè, clar, la situació de la Índia, no?, aquesta estructuració de castes i això fa... Bueno, sempre s'ha escoltat, no?, sempre s'ha sentit que això sigui així, però quins signes veieu que realment hi hagi un canvi o que realment es pugui haver-hi aquesta millora?
Jo el signe d'esperança i de canvi el veig molt amb la gent jove, amb les noies joves, que estan molt empoderades. Elles ja viuen molt diferent la realitat. O sigui, tenen vides molt diferents a les que han tingut les seves mares. Són noies que han pogut estudiar, la majoria, almenys a les zones on nosaltres treballem, més directament, les que fa tant de temps que treballem. Llavors, clar, són noies que moltes... Nosaltres tenim un programa molt maco, que és una escola professional, que és... Sí que és cert que les universitats públiques, per exemple, surten amb nivells molt, molt baixos i amb poca possibilitat d'ampliabilitat. En canvi, aquesta escola professional fa de pont, perquè durant un any aquests nois i noies doncs estudien, reforcen algun idioma, aprenen a parlar en públic, aprenen a enfrontar-se amb una entrevista laboral, que fins i tot amb això no ho han fet mai, no han sortit mai de casa seva, és a dir, no saben ni com arribar a una gran ciutat, clar, perquè no ho han fet mai.
Parlem, no? Llavors, de petits nuclis rurals,
exacte,
on esteu implantats.
Que és nosaltres treballem, a les zones rurals. Per tant, durant aquest any se'ls prepara, doncs clar, aquestes noies, quan s'enfronten amb una entrevista de treball, els hi donen feina, tenim el 99% d'èxit de totes aquestes noies i nois que passen per aquí, que acaben amb una feina, i amb molt bones feines. Els pares i les mares, clar, són noies i nois que van a viure fora de la seva comunitat. Moltes ja no es casaran amb matrimonis concertats, que, bueno, que això ja és un altre tema, clar, perquè també té molt a veure amb la cultura i moltes també dones amb carreres volen que els pares els hi busquin un marit, però bueno, moltes es casaran per amor, ja tindran una independència econòmica. Clar, jo conec casos, no, de noies que el que guanyen al mes és el que arriba a guanyar la família en un any, treballant al camp. Imagineu el canvi que això suposa per tota la família i també per la comunitat, perquè això acaba revertint en la pròpia comunitat, no? Reverteix directament. Llavors, clar, el canvi i l'esperança és aquí. Clar. És un canvi de mentalitat que per mi és on hi ha aquesta esperança, no? I l'acceptació dels pares a dir, és que pues és així, no? I la confiança dels pares de dir, ostres, és que quin orgull que la meva filla, quan l'educació sempre s'ha prioritzat l'educació dels fills, doncs quin orgull que la meva filla doncs està estudiant, tindrà una vida autònoma, i clar, és d'aquesta manera que es van trencant totes aquestes barreres, aquestes desigualtats, perquè veuen els resultats, no? I veuen també com reverteix a la pròpia comunitat.
A través de les dones.
A través de les dones.
Noies joves,
són elles, les que, són elles les que estan fent l'autèntica revolució. Les dones i les noies. Tenim un cas molt bonic, també tenim un programa molt maco per dirigir a mares soles, no? Perquè és el que dèiem, eh? També una mare sola. Ja pot ser o perquè hagin fugit de temes de violència o perquè moltes queden vídues amb 30 anys i amb, o menys, o amb 20 i pocs, amb criatures a càrrec. No? Què fa una dona sola a la Índia rural? És que té molt poques possibilitats. Doncs tenim un programa molt bonic adreçat a dones joves doncs, i soles doncs, perquè es puguin formar i puguin tenir una professió. No? I una d'aquestes professions és conductores d'autorickshows, que són aquestes, aquests cotxets que van a la Índia, no? Que són unes motos que són taxis, com la una mototaxi. No? I clar, imagineu el canvi cultural, que per això, és el, això també va sensibilitzant, no? A Nantapur, veure dones conduint una moto d'aquestes, no? I el canvi que això significa tant per elles, per tenir una feina segura, però també a l'entorn. I en les nenes diuen, hòstia, jo puc fer això, no? Quan, si tu no veus una dona...
Tenen un model.
Clar. Llavors aquí és quan anem trencant tot això i alhora doncs, aquestes dones també es van apoderant en una societat on la conducció, i més a les zones rurals, encara està en mans dels homes, no? És un àmbit completament masculí, no? I tot això és el que es va trencant doncs, amb aquests projectes i amb aquestes iniciatives i amb dones valentes que són pioneres i que van trencant doncs, totes aquestes barreres.
Marisa, tu has estat a l'Índia, també. Vols compartir la teva mirada, impressions?
Jo volia preguntar una cosa, que quan jo hi vaig estar m'ho van explicar, no sé si continua sent així o no, que quan es fan vivendes, aquestes es posen en nom de les dones... Encara, no?
Sí, sí, clar. És una, és, això també està molt lligat amb temes de violència, és a dir, o d'abandonament, eh? O sigui, passa molt doncs, que o els homes acaben abandonant la llar i es quedaven moltes dones amb les criatures sense saber on anar, no? Llavors, ara quan la Fundació acompanya les famílies a construir elles les seves pròpies cases, o sigui, això també són cases que sí que hi ha la fundació al darrere, evidentment, amb arquitectes i això, però sí que és la família la que construeix i la comunitat les seves pròpies cases i les, cada casa va en nom de les dones. És a dir, no es dona, no es facilita una casa per homes, sinó és per dones i en tot cas, bueno, per famílies, però sempre anirà a nom de les dones. I per persones amb discapacitat, també.
Les cases de la Fundació.
Són cases de la Fundació.
Emparades per la Fundació.
Sí, perquè penseu que també allà, clar, són castes baixes que viuen en condicions també... O sigui, ja no és un tema de tenir... O sigui, que sí, d'un habitatge digne, però és que penseu que el no tenir una estructura bàsica, això porta molts problemes també de salut, de poder ser atacat doncs, per, o picades d'animals, no? I llavors, clar, tota... genera problemes de salut molt greus el fet de no tenir doncs, una estructura digna, no? Llavors, són cases on aquestes famílies doncs, poden estar doncs, tota la família i... No, i el que volia dir és que aquestes cases, per tenir aquestes cases, la Fundació el que fa també és acompanyar les famílies a que reclamin la propietat del sòl, eh? Vull dir que és tot un procés, no?, de perquè el sòl sigui propietat de les famílies, que tenen dret a reivindicar, de vegades moltes, que això passa molt, no?, no són conscients dels drets que tenen, no? Llavors aquí també hi ha tot aquest acompanyament de, no, és que tu tens dret a accedir a aquesta parcel·la de sòl, poder construir, no? Llavors hi ha tot aquest acompanyament.
Aquests projectes que està comentant la Montse es duen a terme a la Índia i al Nepal. però teniu ganes d'expandir-vos, de sortir de la zona de confort on heu treballat fins ara.
Sí, de fet, us ho deia, no? Portem 55 anys a Índia i des del 2019 estem treballant també al Nepal. Al Nepal vam entrar el 2015 arrel d'un terratrèmol terrible que va haver al Nepal amb moltíssimes víctimes. Unes entitats del Nepal ens van venir a buscar i vam veure que la fundació doncs, tenia un projecte que funcionava, que podia ajudar doncs, a totes aquestes famílies i amb les que treballaven aquestes ONGs. I des de llavors vam anar com establint aquestes relacions amb aquestes ONGs del Nepal. I des del 2019, oficialment, estem treballant amb aquestes ONGs i des del 2019 anem de la mà d'aquestes ONGs, sobretot treballant temes d'infància. I ara doncs, també estem establint aquest tipus de relacions doncs amb Filipines i amb Sri Lanka. Molt tot el que està vinculat al sud-est asiàtic, perquè també comprenem molt, molt millor, doncs també, evidentment, Índia és molt gran, i sud-est asiàtic estem parlant d'una zona molt, molt gran, però sí que trobem moltes similituds de context en el que, doncs això, el poder incidir amb aquestes coses, amb aquestes àrees més de sensibilització, no? Quan parlem doncs, de com abordar temes de violència, de gènere, no? Hi ha moltes similituds amb Nepal i Índia, per exemple, perquè també tenen un sistema de castes, perquè la població també és majoritàriament hindú, no? Llavors, doncs, clar, tot això ajuda molt a comprendre doncs, aquest context i actuar. Que quan dic ajuda molt a comprendre, és des d'allà que s'està fent, i a mi també això m'agrada posar-ho molt en valor, que és una cooperació sud-sud, és a dir, nosaltres des d'aquí el que fem és doncs, explicar el que passa allà, no? I fer aquest altaveu i poder sensibilitzar i recollir fons, evidentment, però que al final és l'expertesa d'Índia reverteix amb les petites ONGs amb les que estem començant a treballar i moltes d'aquestes també han anat a Índia a formar-se, a veure com es desenvolupen doncs, aquests projectes. Llavors això nosaltres li donem molt valor, no? I és realment molt, molt potent i és per on ha d'anar també avançant la cooperació, no? Aquesta cooperació sud-sud amb països, doncs, entre països veïns. Sí,
sí. Qui se senti cridat o vulgui col·laborar amb aquests projectes, participar d'alguna manera, com pot contactar amb la Fundació i trobar la manera de donar un cop de mà?
Doncs el més fàcil és entrar a través de la pàgina web i buscar fundacionvicenteferrer.org i allà trobareu telèfons i totes les maneres de contactar amb nosaltres.
Marisa Martí, Montsortiz, moltes gràcies per acostar-nos la Fundació Vicente Ferrer i tots els projectes.
Gràcies a vosaltres i gràcies també per fer d'altaveu de les entitats de Vilafranca i de totes les i de totes les problemàtiques globals que malauradament hi ha moltes.
I tant que sí, fins ben aviat.
Gràcies.
Gràcies.
Teresa, fem un cop d'ull a l'agenda. Vols recomanar una activitat, una exposició?
Sí, sí, mireu, a l'Escorxador, des del 15 de novembre fins al 30 d'aquest mes, hi ha una exposició que se'n diu Crits silenciosos, dones i terres del Pròxim Orient. És una exposició que ens ha portat la Fundació Pau i Solidaritat, en la qual un artista que es diu Nadine Fegali, que és una il·lustradora i activista art-terapeuta nascuda al Líban el 84 i que resideix aquí a Barcelona des del 2012, ha fet una sèrie de litografies, de quadres, que són, de debò, que són molt bonics, en el qual hi ha, a cada quadre hi ha una frase una mica que fa referència i està posada a l'Escorxador. I també volia recomanar que el dia 29 de novembre hi ha una xerrada d'entre pobles i que l'hora és a 7:45 a l'Escorxador sobre ecofeminisme i transformació social.
És un dels actes del 25ena.
Exacte, el 25ena. Sí, sí, sí.
Doncs moltes gràcies, Teresa. Que vagi bé. Fins aviat.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45 i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa, començant per explicar-vos que l'Ajuntament de Vilafranca impulsa una campanya per detectar locals buits disponibles i dinamitzar-los. L'Ajuntament, amb el suport de la Diputació i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat, impulsa el projecte Aquí pot créixer el teu negoci per revitalitzar el comerç a partir de la dinamització i promoció de locals que no tenen activitat i poden estar disponibles. Es començarà per una zona prèviament acotada del centre, on s'han detectat més de 50 de locals buits que trenquen la continuïtat comercial al llarg de la plaça Constitució, Vall del Castell, plaça de l'Oli, Jaume I, el carrer Sant Bernat, Coll, carrer de la Cort i també el carrer Sant Pere. Aquestes zones s'ampliaran a partir de l'any vinent. A partir del dilluns 25 de novembre, dilluns que ve, l'empresa contractada, Societat Empresa, iniciarà la identificació i diagnosi dels locals buits ubicats en aquesta primera zona d'actuació, contactant amb els propietaris o gestors immobiliaris, amb la finalitat de recopilar informació sobre les característiques i potencialitats del local i introduir-la en una plataforma digital. I us comentem, d'altra banda, que Calafell ha ajudat a sortir del cercle viciós de la pobresa 43 famílies en el que portem d'any. La quarta edició d'un pla de xoc torna a fer palès que sortir-se'n és possible, amb un enfocament diferent del problema. El pla de xoc, que per quart any consecutiu impulsa l'Ajuntament de Calafell, ha aconseguit treure, en el que es porta de 2024, 43 famílies del cercle viciós de la pobresa són les que han aconseguit que un dels seus membres aconsegueixi una inserció laboral plena i duradora que els ha permès normalitzar la seva situació i començar a caminar sense el suport dels serveis socials. Durant els tres primers trimestres de 2024, el pla ha atès i acompanyat 231 persones en una acció combinada dels serveis socials i els d'ocupació de l'Ajuntament. 144 d'aquestes persones són noves usuàries del pla. La resta correspon al seguiment de casos de l'any anterior. Sant Sadurní se suma a la 16a Setmana Europea de Prevenció de Residus. El Servei d'Acció Climàtica de l'Ajuntament organitza aquesta setmana activitats al voltant de la celebració de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, que enguany se centra en sensibilitzar per evitar el malbaratament alimentari. Així, fins diumenge es pot participar en un concurs enviant una recepta de reaprofitament a través del web www.sansadurní.cat o bé emplenant les plantilles disponibles a la recepció del Casal d'Entitats, del Centre Vilarnau, Casal Municipal de la Gent Gran, Oficina d'Atenció Ciutadana, la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, l'edifici de l'Índex i l'oficina Som Sant Sadurní de la capital del Cava. El 9 de desembre, Som Sadurní sortejarà un àpat per dues persones entre les persones participants i finalment es publicarà un receptari disponible per a la ciutadania en format digital i físic als espais municipals. I acabem parlant també d'una passejada per seguir el rastre dels tions a Olèrdola. L'activitat es podrà fer en 7 sessions a partir d'aquest cap de setmana, el 23, 24 i 30 de novembre, l'1, 7, 8 i 15 de desembre, en horari d'11 del matí a la 1 del migdia. El punt de trobada és l'aula taller del conjunt monumental d'Olèrdola. Pels menors de 5 anys és una activitat gratuïta. Pels infants de 6 a 12 anys té un cost de 3 euros i per la resta de 4 euros. L'activitat inclou la sortida per l'exterior i la manualitat, però no la visita a l'interior del conjunt històric d'Olèrdola. Cal inscripció prèvia per poder participar en aquesta activitat, ja que les places són limitades. Es pot fer a través de l'adreça viapenedès.com o al telèfon 93 817 28 68.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 11:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
És dijous i toca acomiadar-se amb música i avui, tal com fem un cop al mes, l'Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní, ens apropa una tria musical amb novetats en solitari i col·laboracions. Anem, doncs, cap a la capital del Cava per descobrir aquestes darreres novetats.
Efectivament, dijous és sinònim de música i, com bé dius, una vegada al mes el que fem és aquesta feina d'intentar condensar l'actualitat musical en 10 temes. Som-hi, que tenim moltíssima feina per davant i comencem amb llançaments discogràfics, destacant avui 4 àlbums on, com veureu, trobarem una miqueta de tot. Comencem a casa amb el més nou de Judith Nederman, un EP que du per nom Artean i on s'acompanya de Bea Azurmendi, Izaro, Idoia, Maren i Olatz Salvador. Amb totes elles canta aquesta cançó, Mendien Artean. Altra veu femenina que ens arriba ara des de Sevilla i és que Pastora Soler presenta 30, l'àlbum que celebra els seus 30 anys sobre els escenaris amb 30 cançons. Algunes versionades en solitari, algunes en companyia i entre elles aquest tema inèdit, 30 veces.
30 veces gracias por hacerme de este mundo un lugar mejor.
El tercer àlbum que us apropem avui uneix a Sílvia Pérez Cruz i Juan Falú. Du per nom Lentamente i recull cançons com Nostàlgies, que sentim ja.
Nostàlgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego y su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto la hablará de amor. Vivir
el quart i últim llançament que us apropem avui és Bailando bajo la tormenta, el segon àlbum de Paula Mateus. Pop, rock i folk condensats en 10 temes, algun dels quals ja hem anat presentant aquí. Avui, per il·lustrar aquest disc, ens quedem amb Me Presento, la seva carta de presentació.
Y la chica rock and roll sirve para mucho más. La culpa es mía por siempre, fijarme en gente tan superficial. Vivo entre el blanco y el negro, no se me puede encasillar. Y aunque mi alma es del viento, sigo buscando un hogar. Me agobia que crean que soy diferente, porque me cuesta procesar. Finjo ser menos inteligente por no molestar. Me cuesta mirarte de frente y que no te guste lo que hay más allá. Me asusta ser tan transparente y que tú no me dejes ni entrar. Porque no quiero mariposas, no quiero ansiedad. Quiero un amor bonito y lento de los de antes, de los de verdad. Y yo ya no quiero el cielo, no quiero volar. Hace tiempo que prefiero la calma a la intensidad. Y si no te gusta lo que hay, y si no te gusta lo que ves, no me trates de cambiar, porque así me siento bien. Entra o vete sin desordenar lo que tengo, ya lo coloqué. No me peses más, libérame, déjate de juegos, quiéreme, porque no quiero mariposas, no quiero ansiedad. Quiero un amor bonito y lento de los de antes, de los de vereda.
Continuem amb col·laboracions i us n'apropem 5 més. I avui arrencant amb el 20è aniversari dels Amics de les Arts, que ho celebren, com no podia ser d'una altra manera, amb un disc que publicaran amb 20 dels seus temes reinterpretats amb 20 artistes. De moment en coneixem 3. Un tema amb Detalles, un altre amb Judith Nederman i un darrer amb La Pegatina. Amb aquest darrer ens quedem la col·laboració dels Amics de les Arts i La Pegatina en aquesta mitiquíssima Ja no ens passa.
Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer, ni que un destí ens esperi amb els braços oberts i ens digui només tu podia ser. Doncs ja no ens passa, tampoc improvisem a l'aventura i ja veurem. La sala al tren de Glasgow va ser un joc de nens. No fem ni un pas en fals, planifiquem, no ens arrisquem. I clar, no ens passa,
ningú no ens va avisar. Va ser d'un dia per l'altre que ho vam trobar a faltar. Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer el passarell. Abans de caçadors hem venut massa cops la pell i el mal que fa no el cura el temps.
Ja no ens passa $1000 pel primer que ens porti aquí davant algú capaç d'escriure versos que ens facin un nus al coll, una cançó que ens ho regiri a dintre tot. Perquè no ens passa,
ningú no ens va avisar tot això se n'anava, que tot era mentida. La vida era el que venia just després. Ja no ens passa, ja no sortim de nit, que l'endemà no som ningú. I el dia que sortim cantem tant allà enmig que ja podríem ser els pares d'algú. I això ja és massa. Ja no ens creiem a cap dels qui dieu saber el camí, que no hi ha un pam de net, però quan ballos enxampen res. Aquí tothom es fa sorpresa, ho vinc a fer punyetes tots, que ja no ens passa. Ningú no ens va avisar que tot
això se n'anava, que tot era mentida, la vida era el que venia justes, era el que venia justes, era el que venia just després.
Segona col·laboració. És rostre d'actriu de Joan Masdeu i Xoel López en aquesta adaptació de la cançó Rostro d'actriz de Deluxe.
Hi ha una trampa al teu rostre d'actriu, va lliscant el profeta per a poder-hi entrar. I quan sonen les campanes i va entrant la llum del sol,
tercer tàndem el formen Sopa de Cabra i Love of Lesbian en Data Límit, un dels temes que podeu trobar ja en Ànima, el nou disc de Sopa de Cabra.
Cau pels teus cabells sents la tremolor després del llamp i el tro.
La quarta col·laboració és la coneix les veus d'Adrià Sales, el líder de La Pegatina, que treu properament disc en solitari i coneix forces en aquest zenital amb Alicia Rey.
No hi ha res nou sota el sol, esperança fugi serà un arrel que no té lloc i un futur que ja es preveia. Perseguint altres instants, el camí s'ha omplert d'esquerdes, veure'm des de dalt, un pla zenital, aturar la ment, poder aterrar, no sé si és aquí, si he seguit el far que era per mi.
Mm.
aquí on he de morir si he seguit el far que era per mi.
I l'última col·laboració en pasta a Nil Moliner i Sexy Zebras en aquesta versió de Mi Bandera del català.
T'esperaré, dispuesto a ser la llave, dispuesto a ser tu aire, dispuesto a naufragar, si es por salvarte, dispuesto a regalar mi tiempo, perder el miedo, empezar de cero. Y ahora yo sigo cantando y siempre es el mismo problema. Las cosas que igual te enamoran son esas mismas que nos envenenan. Parecía todo tan fácil y llevamos ya tiempo sin vernos. Necesito tus cuatro palabras, perderme en tu pecho y sentirte en mi cuello. Cuando todo parece perfecto, te revienta la fama por dentro. El problema es que yo soy un niño y la gente me juzga si juego risueño. Es el mismo miedo que tengo a mí mismo. Ya no quiero despertar. Tengo miedo a naufragar.
Te esperaré.
Tancarem programa amb un últim vals, l'últim tema de Joaquín Sabina, on fa una picada d'ullet homenatjant a totes aquelles persones que formen part de la seva vida. Un gran tema amb un super videoclip on surten, entre d'altres, amics com Leiva, Serrat o Ricardo Darín. Tanquem programa amb aquest Un últim vals.
Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario. Cuando el otoño esté más loco que una cabra, cuando cenes en el bar del hospital, cuando ensayen los colegas las palabras que dirán el día de mi funeral. Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas. Aún voy a guardar un último vals para ti. Tú que corriste a rescatarme de las llamas, tú que pusiste paz en mi ciudad sin ley, tú que aprendiste mis electrocardiogramas, que hace tiempo que no sigo siendo el rey. Yo que soy cinturón negro en pesimismo, que me fundo en cuatro copas el jornal, que prefiero ser cualquiera, ser yo mismo, que prefiero ser don nadie a ser don Juan. Cuando la luna se esconda para no verme sufrir, cuando en mis noches de ronda ni Leiva me pida un bis, y guarde luto la nieve y no salgan las estrellas cuando deben. Cuando ciertas mañanitas no me pueda ni vestir, deshojando margaritas que nunca dicen que sí. Cuando agonicen las flores y los pájaros padezcan mal de amores, no olvides guardar un último vals para mí.
Aquest darrer vals de Joaquín Sabina ens serveix, i de quina manera, per posar el colofó a aquestes 3 hores de ràdio en clau Alt i Baix Penedès que fem diàriament aquí al Penedès en Xarxa. Gràcies per ser-hi. Demà ens retrobem a les 9 i 6.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y se van.